Hola, molt bon dia, què tal?
Parlem d'aquest projecte que porta per nom Pioners, Revolucionaris i Contemporanis.
És una manera d'expressar un fet evidentíssim a casa nostra, que ve a dir que el nostre paisatge cultural, si li haguéssim de posar un so, doncs li posaríem el so de la cobla. I que aquest so ha estat molt present, diguéssim, des del passat, el present, i sembla ser que té moltes evidències que també hi serà en el futur. És un projecte que ens parla de la cobla com a formació Big Band, no?, que ha estat, que s'ha transformat i que avui, curiosament, torna en aquells orígens, una mica, si m'ho permets, gamberros de l'inici de les cobles. No?
La possibilitat que donen aquests 5 concerts que van començar el passat dia 2 de febrer amb la Principal de la Bisbal i fins a la Bisbal Jove, fins a Biflats, perdona, el mes d'abril, si una cosa té de virtut és que et demostra realment el ventall de possibilitats que té actualment la cobla, però sense deixar de mirar enrere, de dir, i què va ser la cobla i els seus derivats.
Exactament. La cobla, de fet, és una formació que va néixer per tocar-ho tot. Llavors, tots els instruments que hi ha a la cobla, que és una formació de la segona meitat del segle XIX, estem parlant de més de 170 anys, poca broma, doncs va néixer per tocar-ho tot, per incorporar aquelles melodies d'òpera que hi havia a Itàlia i que es reproduïen aquí de la mà d'un instrument que ens recorda això, que és la tenora, i que servia, doncs, per interpretar les melodies dels tenors, dels tenors. Tot ho tocava, i sentim sardanes que tenen melodies de pas doble, valsos, tenim personatges com Joan Rigau Barretó, el pare del fundador del Montgrins, que interpretava les sardanes a cops de pistola. Era com, d'alguna manera, una manera nova, en aquell moment, nova i revolucionària, de concebre la música, molt més oberta del que havien vist abans de les cobles, on hi havia el contrapàs, on tot era molt més oficial, tot era d'alguna manera més tancat. La sardana, la formació de cobla, perdó, va ser una autèntica revolució perquè va capgirar les modes i eren les músiques que volien escoltar el jovent de l'època, per contraposició a l'antiguitat.
Precisament, parlant d'aquesta revolució, el concert d'aquest dissabte, el dia 23 de febrer, serà amb els Montgrins, anant aquesta figura, en Barretó, en Pere Rigau i els compositors torrellollencs, que no podem oblidar que Torroella de Montgrí representa un punt i a part de la història de la cobla, on s'hi presenta fins i tot la sardana moderna, aquí, oi?
Sí, de fet es diu que la plaça de la Vila va ser el primer lloc on es va ballar la sardana llarga, tal com l'entenem, però és que Torroella de Montgrí era un dels llocs focus en aquell moment de l'activitat musical. Aquells músics, doncs, que compaginaven molt sovint oficis artesanals amb l'ofici de músic, i era precisament el lloc on se produïen, doncs, més concerts, més activitats al voltant de la sardana i de, sobretot de la cobla, no? No és estrany, amb una tradició tan rica, amb una vila on la música sempre ha estat molt present, doncs, que sorgissin figures com en Joan Rigau, com el seu fill en Pere, que va fundar els Montgrins, i també en Vicenç Bou, que es podrien dir l'últim gran romàntic d'aquestes músiques de cobla. Avui sentir una sardana de Vicenç Bou, l'Angelina, per exemple, doncs, ostres, això és encara la melodia encara fa trempar, per dir-ho clarament, perquè en certa manera doncs era tan popular que se li va fer una lletra i es podien sentir aquestes melodies a molts quilòmetres de distància a través de pianoles. És a dir, d'alguna manera eren, Torroella té una capitalitat en aquest sentit de la cobla, com la pot tenir moltes altres poblacions, evidentment.
Està clar, i més a més persones que bevien perfectament del regust de la terra. En aquest cas, estaven molt arrelats i sabien com musicalment transportar aquest regust.
Sí, exactament. Era més un gust, diguéssim, molt... Eren les cobles, són formacions per tocar a plaça, a l'aire lliure. Aquí es dona el cas d'un fet anecdòtic que es va convidar el 1860 a interpretar música de cobla al Liceu. Esclar, la gent va sortir gairebé per cames perquè era una música molt, molt, molt forta, no?, per ser interpretada. Però sí, té un arrelament molt important amb el territori. De fet, va néixer aquí i avui, doncs, que la cobla ja no és tan present a Catalunya, aquí encara és, el podríem dir, el seu nucli fort, no?, aquí a l'Empordà.
Els Montgrins, per tant, portaran aquesta revisitació als orígens de la cobla i a la seva mateixa història a través de la figura, com deies, del fill d'en Joan Rigau, en Pere Rigau, que va ser qui va fer els preinicis del que és avui en dia els Montgrins. Un altre grup d'aquest cicle, n'heu anomenat l'evolució de les Copes Orquestres, perquè, és clar, és indissociable que la feina que van fer les Copes en un moment van afegir-hi aquest cognom d'orquestres i que fins avui en dia el títol de Copa Orquestra Gironina encara és molt vàlid, no només arreu de Catalunya, sinó també fora, fent aquesta funció de, precisament, no?, de cobla de dia, orquestra de nit. La Bisbal va ser-hi el dia 2 de febrer, i la Metropol, que és una formació que no té cobla, i serà el dia 23 de març. Per què feu aquesta aposta, també?
Perquè ens sembla que és també una mirada a aquestes evolucions que ha tingut la cobla. La cobla, com a formació de moda a l'època, al segle XIX, es veu als anys, al principi del segle XX, als anys 20, com no pot assumir els nous reptes musicals vinguts d'Amèrica, on s'interpreta el jazz, les músiques de nouvingudes, i que, per tant, han d'incorporar nous instruments per poder continuar sent això, a formacions de moda. I aquesta és l'evolució natural de la cobla. Llavors, esclar, la cobla queda una mica relegada al que són les sardanes, mentre que apareix una nova formació, però que és el mateix. És una nova formació que serveix perquè els músics toquin de tot, com era a la cobla. La primera és la Bisbal, d'aquest cicle, que de fet és una de les orquestres més conegudes i reconegudes, i l'altra és la Metropol. La Metropol és una orquestra ja sorgida sense cobla. És aquesta evolució que ens ha agradat també fer. Cobles que han esdevingut orquestres i orquestres que no són cobles però que continuen amb la mateixa tradició del món de les cobles orquestres, com és la Metropol. I curiosament, si m'ho permets, la Metropol, el seu concert, és un concert de festa major 2.0, o sigui que serà la formació que ens interpretarà totes les músiques de la festa major, però ara de la mà d'una orquestra.
De fet, la Bisbal us portava també una altra versió 2.0 d'ells mateixos, no?
Sí.
La Serenata 2.0 és precisament gairebé el retorn a la cobla més fidel, i el que fan és adaptar-hi fins i tot temes nous.
Sí, exactament. De fet, la Bisbal va venir amb un format una mica peculiar, per dir-ho així, amb instruments de cobla, bàsicament, amb algun altre, però no era aquell format de festa major, sinó que era, com molt bé has dit, diguéssim, un retorn al que era la formació de cobla per interpretar tot tipus de música. A veure, aquí hem tingut una cobla orquestra clàssica, com és la Bisbal, i una orquestra, diguéssim, que ha nascut relativament fa pocs anys, però que continua. De fet, és una evolució d'aquesta mateixa història del món de les cobles orquestres. Estem parlant de la Metropol,
Exacte. Com dèiem, la Metropol, si aquest cap de setmana, aquest dissabte, hi ha els Montgrins de Metropol, serà a l'Espai Ter el dia 23 de març.
Sí.
parlar de contemporaneïtat, parlar de la connexió amb el públic d'avui en dia, ens fa pensar en un públic més jove. En aquí el paper de la Bisbal jove, amb un espectacle que porta per nom... Xxt! L'heu plantejat dintre la proposta educativa de l'Espai Ter.
Sí, 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 de fet, amb la Bisbal jove, aquest projecte l'hem coproduït amb ells, el vam crear l'any passat i aquest any el vam estrenar l'any passat com un espectacle i aquest any doncs l'hem introduït, com molt bé dius, a les propostes educatives de l'Espai Ter, per als quals passen uns 7.000 nens al llarg de l'any, i una de les propostes és aquesta, és redescobrir la cobla d'una manera més divertida, perquè toca que els nois i noies que pugen no vegin la cobla, no vegin en la cobla un instrument fòssil, sinó que la vegin com una formació oberta, capaç de fer vibrar, capaç de passar-ho bé i que en certa manera sorprèn molt i molt i molt, no?
En aquest cas, m'imagino que els nois i noies de Torroella de Montgrí tenen un punt de terreny ja abonat, no? Gràcies a la tasca de la gent de la continuïtat, per exemple, d'aquesta presència de la música de cobla com a fil musical històric de la població i actual.
Sí, no només a l'Espai Ter, sinó que, a veure, al Museu de la Mediterrània, doncs, també hi ha un important pòsit, s'està fent un important treball en projectes com el Fer de Músic, que s'estan recollint doncs tota la història, tota la història i totes les vivències d'aquest món, perquè no caigui en l'oblit. Avui al Centre de Documentació es poden consultar materials audiovisuals, partitures, instruments, i tot això ens ajuda molt, molta gent. D'aquí voldria parlar en Jordi Molina, doncs, que també no només és músic i compositor, sinó que també se sent molt aquest projecte i ens ajuda molt a tots a continuar-lo fent-lo viu, no? Torroella té aquest pòsit que no s'ha de perdre. El nostre himne ja el coneixeu, que és Torroella Vilavella, el sabem la majoria dels torroellencs, és veritat, aquí es viu molt, molt fort encara aquesta tradició.
I precisament, si el Bisbal jove serà el mes de març també, amb dues sessions el dia 29, els que sí que són un fil directe amb la contemporaneïtat és la proposta liderada per Xavi Pendón i companyia, amb els Biflats, que van triomfar fa 2 anys, que han fet moltíssima feina i que ara arriben amb un nou treball, amb el Humusman, que de fet el presentaran, si no ho tinc mal entès, dintre aquest cicle.
Sí.
Ja també el 13 d'abril, en aquest cas.
Biflats expressa o reencarna l'esperit gamberro, l'esperit revolucionari, l'esperit jove que tenia la cobla en els seus inicis. Allò que va fer moure els joves, que el va convertir en una moda, en una revolució, ara ho torna a fer Biflats, fent de la cobla una big band, fent de la cobla una fanfàrria i fent d'aquesta formació doncs una eina per passar-ho bé, una eina pel lleure i tornar una mica en aquests orígens de la cobla com a aspecte, anem a dir, revolucionària, pionera i de moda entre un sector del jovent. Això és una mica l'esperit compartit, encara que pot fer gràcia avui, amb l'esperit de fa 170 anys, on aquell jovent veia la llibertat a través de la cobla i anava a ballar amb nois i noies i es movien amb els cossos i lligaven i s'ho passaven bé. Doncs es torna a reproduir ara, 170 anys després, amb la mateixa formació, però esclar, amb una evolució evident, símptoma una mica de la vivesa que encara té la cobla, no?
I de fet ens lliga molt bé, a vegades parlant amb Biflats, ells t'ho diuen, una cobla de barra de bar, de nocturnitat a la bosia i tots aquests ingredients que el jovent d'avui en dia, a diferència del de fa 150-170 anys, és el que busca.
Mira, hi ha una anècdota molt bona. En Pere Rigau, quan es van presentar els Montgrins a fer un concurs, diguéssim, de cobles, per veure qui era la cobla guanyadora d'un concurs ja de Barcelona, que això dels concursos ja no lliga gaire amb aquesta espontaneïtat, però bé, la qüestió és que els Montgrins van quedar desqualificats perquè en Pere Rigau, que era Flavi Olaire, havia tocat més notes de les que hi havia a la partitura. Aquella gent no entenia que tot això era espontani, que tot això era llibertat i que, per tant, el que es tractava no era les notes, sinó que el que es tractava és una mica el que es reproduïa. És un exemple de l'esperit que s'estava començant a perdre amb la cobla i que ara els Biflats doncs ho volen tornar a posar al dia, no?
Sí, exacte. Digue'ls els Biflats que s'assenyeixin a la partitura, que potser te la foten pel cap directament.
Exactament. No, però és veritat, és aquesta història i aquest afany també d'un Bargelità, en aquest cas, que veia el món de la cobla tan xulo i tan maco i va voler, en certa manera, que imposar-ho com a la dansa nacional de Catalunya, i això és molt important, però també, en certa manera, li va treure aquest esperit espontani, fresc, que tenia i que podem escoltar encara amb les melodies d'en Bou o d'en Rigau, d'en Joan Rigau o Barretó, no?
Doncs una molt bona iniciativa, en aquest cas, que volem destacar en el programa d'avui, aquest espai Ter que promou la música de cobla com a paisatge humà, com a paisatge sonor d'una terra,
sí.
A través d'aquesta visió que, volgudament o no volgudament, no deixa de ser un repàs a la història de la música festiva, de la música per a cobla festiva, amb tots aquests darrers 150 anys. Hem parlat amb en Antoni Rovires, que és director de l'espai. Gràcies per atendre la trucada del programa, molta sort, molt d'èxit.
Sí. Moltes gràcies a vosaltres.